La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Ara més que mai, la ràdio està a casa. Ara més que mai, la ràdio és la millor informació i la millor companyia.
Molt bon dia, salutacions especial des de Ràdio Vila-real, a una servidora, Susana Pérez. En tots vostès, dimarts 31 de març, quin mes més llarg, eh?
Bon dia, un dia més, en este dimarts en el que encetem esta edició esportiva en la que intentem buscar i contar-vos tot el que és actualitat, novetat i notícia en el Vila-real Club de Futbol.
Ràdio Vila-real, com sempre, la teua ràdio. Tot anirà bé. Junts i sirem d'esta.
Són les 12 i 3, es comencem Protagonistes Vila-real. Siguen tots benvinguts a la 92.2 FM, Ràdio Vila-real, dilluns 20 d'abril del 2020, i m'acompanyen avui, com no, Montse, bon dia.
Molt bon dia, Maria.
I a la taula, Txelo.
Bon dia.
Bon dia.
Ha sigut un nou cap de setmana, un poquet amb molta pluja, la veritat, ha granissat i tot. I és un dilluns un poc més dolcet, perquè afortunadament avui ja la meva companya Montse, després de parlar-me tota la setmana passada de minxars que ja feia i que no ens duia res, per fi avui tinc magdalenes de xocolate. Per
fi,
t'ha costat, també, també t'ho dic.
No, no, tu m'ho vas dir i jo t'ho vaig portar.
Què ha sigut el cap de setmana?
Ah, doncs pues molt bé. Fent coses, la pluja ha granissat i la veritat és que jo dic que no siguen, que no siga molt gorda, perquè si no, pues,
n'hi ha que dir que pa Montse per fi és Pasqua, perquè la setmana passada que era Pasqua i tocava fer la mona, ella va fer roscó, però avui ja ha fet mona. Sí. I ara, ara, no?
Pues sí, jo és que no vaig molt al compàs.
Al compàs no t'agrada gens, no? Pues jo ahir també vaig anar a per la mona.
Ah,
i vaig anar a la panaderia del meu poble, no, que estava oberta, a per la mona. Va ser una experiència tan estranya, és com si haguera vist el meu poble per primera vegada.
És que després de tants dies, i nosaltres hi sim tots els matins,
clar,
però després de tants dies estar en casa, que saps que no podis ir després de que acabi, de que arribes del treball i demés, és una sensació molt estranya.
Sí,
molt
perquè
estranya.
Sents com que estàs... Jo mai he robat, no? Però m'imagino que si fora a fer algo roí, és esa sensació, no? Un... Que estàs fent algo roí pel carrer, a més veus la gent que està en les terrasses, o a lo millor veus una careta per la porteta que t'està mirant i diu, ai, sí, mare, sí, que m'està pillant, no? Que, sí, que estic
tens fent una sensació de que no estàs fent bé el
exacte
sir, però bueno, se té que eixir
que tampoc,
a lo precís,
a lo precís,
a lo precís, anar al fort com Maria, que va anar al fort, clar, a la seua mona, o anar a comprar lo més imprescindible. Recordem que la setmana passada en ells van denunciar a una persona per anar tan sols a comprar nocilla, xocolata, al supermercat. Això no és un producte de primera necessitat. El pa, l'oli, les querilles...
Clar,
i això sí, però
això sí,
lo de
sí
més no és un producte de primera necessitat.
Bé.
Txelo, tu què tal?
Bé.
Bé?
Sí.
Bueno, has minxat mona?
Sí.
Era la segona Pasqua.
Sí, sí,
la
sí,
segona
clar
Pasqua, sí. Nosaltres, així, la tradició fa anys ja que no és, era que avui és el dia de Sant Vicent.
Exacte.
I també anàvem a la Pasqua, però des de fa uns anys, a no ser que la canviem per un dia
festiu de d'altres.
Correcte. Pues ja no tenim festa.
Una llàstima.
Però bueno, així seguís la corrent en guanyes, perquè és diferent, de que només es treballa hasta migdia i després anar als masets a celebrar lo que és la...
Com mos agrada la festa,
Sí. I ara més pensant que no tindrem les festes de Sant Pasqual, que no hem tingut Pasqua, però bueno, poquet a poquet, després...
Jo no vull pensar en les festes que no se van a fer, perquè si no...
No, ja... bueno, n'hi ha que molt d'ase lo que tenim.
La veritat és que sí.
I intentarem fer una festa, però d'una altra manera, i ja està.
Pues es comencem...
Com ara, que les fem, des de les finestres.
Exacte.
Aplaudint a les 8 i parlamos en els veïns. Hola, què tal? Hola, què tal? Passejant per la terrassa.
Ai, les terrasses, que vistes estan ara.
Estan donant una il·lusió, això d'eixir a la terrassa i veure la veïna.
Pues es comencem este dilluns un poquet més dolcet i felicitat a tots els Vicents i Vicentes. Com no, l'última hora sempre mana i avui és un poquet més positiu, i és que Castelló no ha registrat cap mort en l'última jornada i només dos nous positius per coronavirus. La Conselleria de Sanitat ha confirmat 89 contagis per coronavirus en l'última jornada a la Comunitat Valenciana i augmenta la seva xifra de positius fins al 10.339 casos. D'ells, dos s'han comptabilitzat a la província de Castelló, 29 a Alacant i 58 a València. Pareix que la situació es normalitza. En clau regional, el president de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, ha reclamat una execució descentralitzada del final del confinament amb criteris territorials. El president ha reclamat aquest diumenge que, sense renunciar a la unitat d'acció, es concedisca a les comunitats autònomes marge per a una execució descentralitzada de les mesures de desconfinament, i ha demanat que l'estat d'alarma no s'estenga més enllà del termini actual del 9 de maig davant el risc del mal per la durada econòmica siga irreversible. Parlem ara de nacional, i és que el president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest diumenge als presidents autonòmics un extra de liquidat de 14.000 milions d'euros per a les comunitats autònomes, que encara que al principi s'ha interpretat com una aportació addicional, tant el propi govern com alguns presidents autonòmics han aclarit posteriorment que no es tracta de fons nous, sinó de recursos que l'Estat ja tenia previst aportar a les comunitats autònomes, però que l'executiu avança per evitar els problemes de liquidat. D'altra banda, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitaris del Ministeri de Sanitat, Fernando Simó, ha assenyalat que permetre als adults eixir a fer esport de manera individual i que les persones majors isquen a passejar són mesures que sempre estan sobre la taula. Aquestes mesures estan sempre sobre la taula, tots els principals sanitaris les hem plantejades, però requereix un control molt estricte, ha subratllat aquest diumenge el doctor Simón. Durant la seva compareixença a la roda de premsa del Comitè Tècnic de Seguiment Diari del Coronavirus, per a l'expert del Ministeri de Sanitat, hi ha mesures que es poden anar permetent progressivament, encara que ha matisat que les noves modificacions s'aniran incloent a partir del pròxim 26 d'abril. I mentre a nosaltres ens arriba encara el desconfinament, han donat ja llum verda per a que els xiquets sí que puguin eixir al carrer, Montse.
Me pareix bé, perquè a nosaltres ens estan costant, però als xiquets jo crec una miqueta més, perquè no tot el món té la possibilitat de estar en una terrassa, tindre jardí, i entonces, pues, clar, els xiquets també una miqueta que isquen, que es doni el sol, que tinguin una, bueno, pues, una normalitat.
La veritat és que són campions, perquè els adults hem eixit i ells porten des del 13 de març recloïts a casa. Això els ha fet més forts,
Sí, a més ho comprenen. Tu, bueno, segons
quina
edat.
Sí, ho comprenem més que els majors.
I ho comprenem que és una situació difícil i que tenim que estar a casa.
Pues bé, el dilluns 27 d'abril es donarà el tret d'eixida per als que els xiquets espanyols tornen a estar al carrer. Sanitat treballa en col·laboració amb pediatres, psicòlegs, viròlegs i epidemiòlegs en el disseny d'un document tècnic d'assessoria en relació amb la desescalada dels menors. Un ratet al dia, va assegurar el president del govern, Pedro Sánchez, que podran estar els xiquets al carrer. Maticem tots les mesures que es tindran que fer per a que els pares vagin explicant als xiquets com serà aquesta eixida al carrer. M'encant confirmar a quant equival eixa ambigua ratet. Els experts proposen un temps limitat entre 30 minuts i una hora.
Està bé.
La veritat és que està bé.
Està bé, està bé.
El protocol marca que els xiquets seran límit d'edat 12 anys. Mm. Tu te quedes a meitat, eh?
Sí, jo hauria fet fins als 14. Fins als 14 que poden iniciar els pares, perquè n'hi ha xiquet que sí que podis ir a soles, però n'hi ha xiquet que, bueno, siguin els pares i peguen una volteta i sopa, tampoc passa res. Però, bueno, ho han decidit aixina.
També es diu que serà necessari que davant la curta edat dels xiquets tindran que anar amb els seus pares, amb un dels progenitors que els acompanyi fins al carrer.
I està prohibit anar en els iaios.
Exacte, per supost.
No poden iniciar en els iaios, ni els germans majors. Tenen que anar en els pares.
Se parlava també de l'ús de les mascaretes per als menors i per ara es diu que no serà obligatori per als xiquets per a que les porten davant de les cases de les mascaretes.
Jo crec que no és obligatori, però sí que crec que seria una forma de previndre, perquè no passa res que un xiquet porti la mascareta i, bueno, i també com a pare un estiga segur de que no se pot contagiar.
També ens expliquen que els xiquets per a jugar tindran que mantindre aquesta distància social que crec que ens anem a acostumbrar més de lo que toca i l'eixida tindrà que ser pròxima al domicili familiar. No podem anar a l'altra punta de la ciutat o del nostre poble a jugar al parc més llunyà.
En un moment, en un principi, diuen que uns 2 quilòmetres. Però, bueno, 2 quilòmetres
és prou de distància. Però la veritat és que sí. Totes aquestes mesures se tenen que anar explicant als xiquets per a que vagin comprenent com està la situació i el més important és que tot això està per confirmar. Són les primeres idees que s'han transmès des del govern i a poc anirem a confirmar-ho.
Seran màxim de 3 persones, pare i 2 fills o mare. El que passa que aquest matí parlava amb una persona que té 3 xiquets i m'explicava, no sé com ho farem, tindrem que anar la mare en un xiquet i jo per la trasera en un altre xiquet, perquè a més han de mantenir les distàncies.
Exacte.
I aquesta persona m'explicava que diu, no ho tampoc acabo d'entendre-ho perquè després és 5 que estem dins de casa.
La veritat
és que
sí. Llavors
és un poc... com serà això? La mare en 2 xiquets per un puesto, el pare en un xiquet per l'altre o 2... No sé.
Encara que s'han vist imatges als telediaris aquest cap de setmana, no? De xiquets que deien, a mi me dona igual estar a casa, jo estic tranquil. Jo així jugue, tinc els meus xoguets i estic bé. És en funció del xiquet, de la família. Jo també penso que, per exemple, els xiquets que són ells sols a casa, pues com que estan
més avorrits. Jo dic, a l'amic.
Si són 3 o si són 2, pues encara poden jugar ells 2 en casa, però clar, per a aquests xiquets que són família única, pues sí que és veritat que a lo millor per a ells és molt més divertit, a lo millor ir al carrer ara que venen. Encara que lo de la distància social, jo això va ser dur, sobretot pels espanyols, acostumamos a aquesta distància social.
Sí, perquè nosaltres som molt d'abraçar, molt de tocar, molt d'estar, veus una persona, hola, què tal, i els 2 besitos, l'abraç, i això sí que mos costarà. Realment, qui jo penso que està passant més malament és els xiquets d'adolescents, que ells estan acostumats a eixir de l'institut, a anar sent de vespre amb els amics, cap ací, cap allà. Entonces, però, bueno, gràcies a les tecnologies que tenim a casa...
Home, la veritat és que
si
jo
no,
això
però,
per penso...
Això, no vull ni pensar què faríem.
Menys mal que això mos ha passat amb tecnologies preparades, perquè si no, tot està molt avançat ara, eh?
Sí, sí, sí.
Perquè,
sí,
per exemple, lo de l'educació telemàtica no es podria fer. No. Els plens telemàtics que es fan els ajuntaments, no. Les videoconferències, el teletreball. Tot això es pot fer ara gràcies a les tecnologies que han avançat molt en els últims 10 anys i que tenim a l'abast moltes coses que fer, perquè abans no existien plataformes com Netflix, perquè si tinguérem que mantindre-nos de lo que fan a la televisió, moltes vegades ens podríem avorrir, no, perquè l'oferta televisiva és molt escassa ara, sí, mateixa. Sí, sí, eh? Sí, sí. Perquè, per exemple, els divendres per la nit, més mal que tenim la nit de peli, palomites i tot el que faci falta.
Sí, peli, palomites i...
I pizza, i ens pizza. Faltava la pizza.
Sí, sí, sí. La veritat és que difícil, difícil. N'hi ha gent, n'hi ha que no poden tindre aquesta tecnologia i també n'hi ha que pensar en ells, que també se ho està passant mal, però bueno, estan intentant des dels consistoris, des de les associacions i de més que puguen arribar tot el que se puga ajudar a aquesta gent que arriben a bon puesto.
Què te pareix, Montse, si es comencem amb la primera de les entrevistes? Parlarem amb la vicepresidenta de la Diputació de Castelló i responsable de l'àrea de benestar social, Patricia Puerta.
Durante el estado de alarma, nuestro centro permanecerá cerrado en su actividad presencial, siguiendo su actividad online y videoclases. Estudi Tecles, calle Molino, 11.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Mare, centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos ahora a tu lado de manera online. Información y consulta a través de la web www.marecastelló.com o de manera telefónica al 964 27 03 50. O llamando al 964-74-43-45. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de Mare avanzan contigo.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú. Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Parlem ara amb la vicepresidenta de la Diputació de Castelló i responsable de l'àrea de benestar social, Patricia Puerta. Bon dia.
Hola, bon dia.
Contem-nos un poquet, qual és l'última hora del repartiment dels materials sanitaris a la província?
Sí, bueno, pues lo cierto es que el viernes se hizo un segundo reparto en el que, bueno, pues se terminaron de repartir mascarillas que faltaban del primer envío que hicimos, porque, bueno, sabéis que está costando, ¿no?, conseguir estos materiales. Pero, bueno, afortunadamente el viernes ya pudimos hacer ese segundo reparto en el que, además de mascarillas, pues introdujimos en todos los packs que entregamos a los ayuntamientos distinto material también que forma parte de los EPIs.
He visto imágenes también que los ayuntamientos han recibido gel desinfectantes también.
Sí, gel desinfectante, guantes, mascarillas, en fin, son diversos EPIs que, bueno, pues en estos momentos son tan necesarios, ¿no? La verdad es que ahora parece que empezamos a tener esa fluidez ya de adquisición de material. De hecho, bueno, pues sabéis que hemos lanzado una gran compra, estamos siendo, digamos, intermediarios, un poco ejerciendo de central de compras de toda la provincia, a la que se han adherido prácticamente la totalidad de ayuntamientos, de creo que en torno a 129 son los que han solicitado compra de material a través de esta compra que asciende casi a 400.000 mascarillas. Y bueno, lo cierto es que está llegando, afortunadamente estamos coordinándonos de manera correcta, entiendo, con los ayuntamientos, de manera que, bueno, pues que todos puedan tener estos tipos de materiales y que no se queden sin ellos en estas circunstancias.
¿Y quién decide a qué tipo de colectivo va este material?
Sí, bueno, a ver, nosotros lo repartimos a los ayuntamientos. En principio, estos primeros envíos que se han hecho de forma totalmente gratuita para los municipios iban destinados más para el personal de los propios ayuntamientos que tienen que prestar servicios. Y luego, obviamente, cada municipio destina a quien considere necesario que tengan que utilizar este tipo de materiales, ¿no? Este tipo de EPIs. Mm.
¿Cuántos municipios se han adherido a este plan de coordinación?
Sí, lo que te comentaba antes, han sido 129 los que han solicitado algún tipo de material a través de esta operación, esta macrooperación, porque es todavía mayor de las que hemos estado realizando hasta la fecha.
Sí, estaríamos hablando de un 95% aproximadamente.
Sí, un poco más del 95%, sí, más o menos. Sí.
Y bueno, la Diputación ha hecho un plan de coordinación también con Cruz Roja para ayudar a los municipios del interior de la provincia.
Sí, efectivamente, estamos junto con ellos, estamos junto con Cruz Roja, estamos diseñando un convenio. Lo que hemos hecho ha sido reorientar el que ya teníamos un convenio con Cruz Roja para ayudar también en municipios de pequeños, y lo que hemos hecho ha sido reorientarlo para entrar dentro del Plan Responde, que es articulado a nivel nacional con Cruz Roja Española, y lo que estamos haciendo es poder cubrir las necesidades de los municipios de menos de 6.000 habitantes de la provincia con asistencia personalizada en atención, pues todo lo que es poder llevarles la alimentación, kits de alimentación semanales a casa, el tema de las medicinas, el tema de ese acompañamiento de la soledad, tanto a mayores de 65 años como a menores hasta 16 y enfermos crónicos.
Y la semana pasada supimos que la institución provincial tenía en marcha una mesa de diálogo que había iniciado el presidente José Martín para ponerlo a disposición del resto de formaciones políticas y llegar a acuerdos conjuntamente.
Sí, efectivamente. De hecho, el jueves pasado en Junta de Portavoces acordamos ya una declaración institucional de todos los grupos políticos, pues en la que vamos a, primero que nada, mostrar nuestras condolencias a las familias de personas fallecidas a consecuencia del COVID, tanto a estas familias como a las familias que han perdido algún ser querido y por otro motivo que no sea el COVID y que, bueno, pues que no se han podido despedir como toca de sus seres queridos, ¿no? Hacer también un reconocimiento a todos los profesionales que están luchando en estos momentos contra esta pandemia, a todos los sectores, y luego, bueno, pues en lo que es la mesa de diálogo propiamente dicha, esta junta de portavoces lo que creamos es un foro para canalizar y consensuar todas las iniciativas que se puedan ir planteando por los distintos grupos políticos y en donde podamos dar también toda la información que nos requieran, y además a estas sesiones se pueden incorporar pues diputados o diputadas que por la temática que se vaya a tratar pues sea conveniente que estén presentes, ¿no? Y también incluso técnicos de la casa cuya presencia pues consideremos en ese momento determinado que es necesaria, y esto va a esta junta de portavoces es la que va a acordar esa creación, ¿no?, de esta mesa de diálogo que comentábamos, formada por grupos políticos y que además se escuchará de una forma activa tanto a actores sociales como a personas de la sociedad civil, ayuntamientos y mancomunidades. Y bueno, el objetivo no es otro que el de coordinar y priorizar aquellas acciones que sean necesarias, ¿no?, para revertir los efectos de este virus, ¿no?, de esta emergencia sanitaria que están padeciendo actualmente tanto personas como empresas como autónomos de nuestra provincia. Sí que comentarte que sí que en esa junta de portavoces lo que hicimos dentro de esa declaración institucional fue darle ya un poco de cuerpo, ¿no?, por decirlo así, para encauzar las iniciativas a través de estos dos foros y que se orienten en tres puntos primordiales, que uno sería el de proporcionar liquidez a los ayuntamientos de la provincia a través de líneas de ayudas y de adelantos de recaudación, que además estos adelantos de recaudación ya los venimos realizando, y además el poder adquirir en coordinación con otras administraciones todo el material necesario para la protección, ¿no?, que es lo que venimos también desarrollando ya con la compra de estos EPIs y demás. Luego un plan para reactivar la economía provincial, ya sea a base de flexibilizar las cargas impositivas hacia la ciudadanía, como ayudas a los sectores productivos, en especial las pymes, los autónomos, el sector hostelero y turístico que tan perjudicados están saliendo de esta crisis, ¿no?, y por supuesto el sector primario y el industrial. Y por último, la tercera pata sería proteger a los sectores sociales más vulnerables con el refuerzo de cualquier medida relacionada con el bienestar social de la población. Además, haciendo una mención especial al servicio de atención domiciliaria, que es un poco la línea que venimos ya trabajando desde el área de bienestar social de la Diputación. Y bueno, la declaración institucional viene a decir esto que os he comentado y además que, bueno, pues que se establecen las líneas de colaboración pertinentes junto con el resto de administraciones para que haya una mayor eficacia en la gestión de los recursos públicos.
Pues bueno, esperemos que esta mesa de diálogo llegue a buen puerto y se puedan tomar muchas medidas para reconstruir la economía de la provincia de Castellón. Muchas gracias, vicepresidenta, por habernos acompañado en esta mañana de lunes.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer, premio al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041.
Caixa Rural Vila-real anticipa el cobrament de les pensions al proper dimarts 21 d'abril a tots els clients que tinguin domiciliat l'ingrés. No es posen en perill venint a comprovar-ho a les oficines. Si necessiten diners, els preguem que utilitzen els caixers automàtics o facin servir les targetes. Cuidem els nostres majors. És la nostra responsabilitat. Pel bé de tots, queda de casa. La Cooperativa Catòlica Agrària de Vila-real modifica el seu horari per a garantir la seguretat dels socis, treballadors i clients. La tenda taula oferirà servei de dilluns a divendres de 9 a 1 i mitja i de 5 a 8. Dissabtes i diumenges de 9 a 1 i mitja. Per la teua seguretat i la nostra, queda de casa.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Ens n'anem ara a parlar amb el diputat provincial del Partit Popular, Salvador Aglella. Bon dia.
Bon dia, com esteu?
Ens pot parlar un poquet de la taula de diàleg que ha fet el president de la Diputació i tota la seua, de tot el seu partit?
Bueno, les taules que s'han proposat en la, des de la Diputació són unes taules per a parlar de, en principi d'iniciatives que té que portar endavant la Diputació de Castelló. Així, des del primer dia el Grup Popular hem presentat un full de propostes des del primer dia que se va decretar l'estat d'alarma per a que se fiquen en marxa des de la Diputació, tant de mesures de suport als ajuntaments, inclús mesures socials de suport també per a que se poguera contractar a persones per a ficar el servei d'atenció a domicili, de suport també per a la neteja de les vies públiques, també propostes econòmiques per a pues, ajudar els autònoms o per a ficar ajudes per incentivar l'ocupació en la província de Castelló. Al final s'han presentat moltes propostes, també la de que hi hagués material com mascaretes o intentar fer que tots els veïns de la província de Castelló poguérem tindre un test per a saber si ja han passat o som immunes o encara no al virus. Mm. I bueno, pues una sèrie de propostes que s'han anat presentant que, en principi, en la Diputació, després de més d'un mes que ha estat presentades totes, no s'ha volgut debatre en cap dels dos plenaris que s'ha celebrat, i que nosaltres creiem que és important que aquestes mesures es comencen a agafar per part de la Diputació. Ara, demà tenim un plenari i hem de dur totes aquestes propostes perquè se puguen votar i se puguen ficar en marxa. Bueno, però ens han proposat una taula per a començar a parlar de quines coses té que fer la Diputació. Mm. Bueno, sempre que sigui que parlar i participar i veure com entre tots podem millorar les coses és una bona notícia. Mm. El que no és una bona notícia és que tenim un mes paralitzat en la Diputació sense fer res, una administració que vos recorde que té al voltant de 50 milions d'euros en caixa, que està totalment sanejada i que és una administració en aquests moments amb molta potència per a poder ajudar a tots els veïns de la província de Castelló.
Però la taula és un principi de consens, no?, per fer totes aquestes mesures per a reconstruir el que ells diuen la província de Castelló, que s'ha vist tan afectada econòmicament.
Sí, però encara no han fet cap proposta real. Vull dir que és una, en aquests moments l'únic que n'hi ha són intencions de fer coses, però com dic, estan paralitzades totes aquestes propostes que des del Partit Popular duem més d'un mes que hem presentat per registre en la Diputació de Castelló, no s'han votat, no s'han tractat, i ara estem des de fa una setmana en la construcció d'una mesa de diàleg per a veure què fem en el futur. Bueno, doncs, en el futur s'han de fer coses, segur, n'hi ha que fer coses per a veure com ajudem a tota la província a partir de les pròximes setmanes, els pròxims mesos, que van a ser molt durs per a totes les persones, igual com estan sent aquests moments, però també és veritat que aquests moments estan sent molt durs, i la Diputació porta un mes i mig desapareguda en la lluita o en mesures per ajudar la província de Castelló.
Sí, ara s'has començat a repartir el material sanitari, també. S'han fet coordinacions amb Creu Roja per als pobles de l'interior de Castelló, també per ajudar.
Sí, bueno, és un conveni que se va firmar el divendres de 120.000 euros i que encara no s'ha ficat en marxa. Jo el que vull dir és que pareix com que anem i arribem molt tard a totes les coses, no? I, l'únic que ha fet Diputació, l'únic, per ser justos i dir les coses tal com són, és haver adquirit 150.000 euros en material EPI, que a cada ajuntament pues, s'ha tocat, bueno, ha hagut a 96 ajuntaments que s'ha tocat menys de 200 euros en material, sobretot els ajuntaments xivotes, que són els que no necessiten, han tingut menys de 200 euros en material de protecció i han esperat els treballadors de l'ajuntament. I això és l'única acció que se li coneix a la Diputació, perquè totes aquelles coses que se n'han anunciat són coses que igual se tenien que haver fet, que igual s'hauran fet, haver estat el virus o no, i que no tenen res que veure en les mesures extraordinàries que en aquest moment se tenen que fer per ajudar la província de Castelló.
Bé, en clau nacional es comença ja a parlar d'un desconfinament de la gent. Avui les primeres notícies que es diuen moltes informacions, no? També parlaven en vegades començar i ser tots a la vegada per comunitats autònomes. Es parlava de província, inclús de comarques. No sé què idea vos pareix des del Partit Popular.
Mira, així no venia una qüestió que és vital per a poder fer l'eixida i intentar ajudar a que la gent no se contagie, intentar que superem aquesta qüestió. Només n'hi ha una qüestió, que és fer test a tota la població. N'hi ha que fer que totes les persones tinguem un test en el que ens diga si hem passat el virus, si ja l'estem passant, si no l'hem passat mai, si ja l'hem passat i som immunes, perquè allà on se fa un test entre poblacions, i ara te ficaré un exemple molt concret d'Onda, allà on agafes i fas un test, el 25 de les persones estan dient positives, asimptomàtiques, vull dir que no han tingut cap tipus de símptoma i que, en canvi, han passat o estan passant el virus sense haver-se enterat. Clar, així el vital, igual com estan fent altres països, és que fem test a tota la gent, a totes les persones de la Comunitat Valenciana. En la Comunitat Valenciana s'han passat molts pocs tests, fins ara. S'estan passant entre 1.000 i 2.000 tests, 1.200, 1.400 al dia. Vale? S'han fet només en la Comunitat Valenciana 69.000 tests, que això no vol dir que 69.000 persones que ha fet el test, perquè alguns que han estat malalts i més s'han fet més d'un test. Altres que han estat malalts no s'ha fet cap test, però la veritat és que s'han fet 69.000 tests, que ja dic que no són 69.000 persones. A este pas, en això que anem, hauríem d'estar, pues, no sé, 100 anys o una barbaritat d'anys per a poder fer el test a totes les persones. Vull dir, sí, per a que en un mes, per exemple, totes les persones de la Comunitat Valenciana se poguera passar el test, s'haurien d'estar fent 170.000 tests al dia i se n'estan fent 1.000. I és la gran qüestió que hem d'afrontar, que s'ha d'haver previst des de fa moltíssim temps i que les autoritats sanitàries que ara han intervengut les clíniques privades i que no els deixen fer test, bueno, pues ara que les tenen intervengudes, el que tenien que fer és aprofitar i fer tots els tests del món a tota la població. En Xina, d'aquesta forma, sí que podríem incidir tots al carrer, sí que podríem tornar a l'activitat i sí que podríem, pues, d'alguna forma, protegir a la gent que en algun moment no és que ha tingut el virus i que tinga perill de contagi. Aquesta és la gran qüestió que hem de fer. Això de parlar que si per pobles, que si per províncies, que si per comunitats autònomes, si no n'hi ha test, dona igual, si és que no sabem el que va passar. Lo important és que ja que des de la setmana passada, en l'excusa de regular el preu, que me pareix bé, el govern i la conselleria han intervingut les clíniques privades i no es deixen fer test, sinó fent autorització de la sanitat pública, perquè la sanitat pública, de veritat, que se fique a treballar en una programació i passar esos 170.000 tests al dia en la Comunitat Valenciana, als valencians, perquè en un mes tots puguem haver tingut el test i saber si hem d'estar en casa, si no hem d'estar en casa, si hem que se poden menjar, si no se poden menjar, etcètera, etcètera. Jo, si vols, ara, sobre els temes, el temps que tenim, te puc contar una història d'Onda perquè veig la importància.
Sí, per supost, clar.
No, pues te dic, per exemple, la setmana passada ens va costar molt de treball perquè, com dic, les clíniques privades ja tenen molts problemes des de fa dies per a poder passar els tests. Els regidors del Partit Popular van pagar de la nostra borxaca i dic que va costar esforç perquè pues una clínica va tindre que demanar tots els tests que feien falta per a passar els tests als treballadors de la residència de la tercera de Onda. Una residència que té 60 places públiques, que depenen de la conselleria, i que no hi ha tingut cap visita de la conselleria, cap, ni de Sanitat, ni de la Igualtat, per a veure com estaven, o com deixaven d'estar, o què passava en, allí, no? I tots sabem, per desgràcia, les tragèdies que s'estan vivint en moltíssimes residències de la província de Castelló, de la Comunitat Valenciana, però per infeccions i el drama que suposa pues que entra dins de les residències. No? Van anar els treballadors a fer-se les proves i dels 41 treballadors, 10 van donar positius. 10 persones asimptomàtiques, que no havien tingut cap tipus de símptoma d'haver tingut el virus, que estaven treballant en la residència, que per cert van fer excel·lentment el seu treball, perquè a pesar de dur el virus damunt, encara que no ho sapieran, van agafar totes les mesures de seguretat en el seu tracte diari, en tota la gent major, perquè l'endemà la conselleria se va veure forçant aquesta notícia a anar i fer test a totes les persones majors, per si acaso algú tenia una malaltia, estava malalt i hi havia que separar-lo de la resta, i afortunadament cap persona major va tindre o va eixir que tenia el virus. Bé, el que dic és que si estes, igual com s'ha fet en la residència d'Onda, per esta qüestió, si s'haurà fet en totes les residències de la Comunitat Valenciana o si s'estigarà fent en tots els centres de treball, pues moltíssima gent al treure el test i seria que ha tingut contacte amb el virus, com s'està demostrant en qualsevol lloc que fas una prova, moltíssima gent que és asimptomàtica, que en alguns casos pues, tindrà que anar a casa alguns dies de quarantena, com va passar en alguns treballadors, i en altres casos ja es va eixir en el test que ja havien superat l'enfermetat i que no tenien el virus, con lo qual podien seguir treballant i, a més, sense cap perill perquè ja eren immunes al virus. Entonces, este és realment el que tenim que fer. És el que si tenim que conscienciar. No n'hi ha cap altra qüestió en aquests moments de que fer test. Per què? Perquè els tests són l'única forma de frenar aquesta enfermetat, l'única, i ho diuen tots els experts i en els exemples, en tots els que coneixes, se veu, i perquè és molt més econòmic fer test a tota la població que tindre a tota l'economia i a un país totalment parat, que quan intentem arrencar ja veurem com podem eixir d'esta.
Pues bé, diputat, moltes gràcies. Esperem que les reivindicacions del Grup Popular arriben a bon port i que bé, es faci tot com se puga, no?
Esperem que mos escolten i que realment aquesta proposta que volen de diàleg per a ficar coses en marxa siga real i encara que siga en retras que puguen començar a ficar-se algunes de les mesures que hem proposat perquè de veritat que són necessàries per tota la província de Castelló.
Bon port i consens entre totes les formacions, que també és important. Bé, doncs moltes gràcies, diputat, i anem parlant en les pròximes dies.
Vale, moltes gràcies a vosaltres. Vale, bon dia a tots.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
En estos momentos tan dificultosos para todos, desde la inmobiliaria Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts. Quedeu-vos a casa. I pensem que este poble i este país, al llarg de la història, han superat sempre totes les circumstàncies més complicades. I esta vegada també ho aconseguirem.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Per tal de garantir la seguretat ciutadana, la salut pública i la millor atenció, l'Ajuntament de Villarreal romandrà tancat al públic per a les atencions presencials, però seguirem atenent-te per via telemàtica o telefònica. Per a qualsevol consulta, necessitat o dubte, telefona'ns al 964 54 70 00 i t'ajudarem. Recorda, no isques de casa si no és imprescindible guarda les mesures d'higiene i seguretat i si tu et protegisses, en protegisses a tots. Junts vencerem el Covid-19. Junts, Vila-real avança. Este virus lo paramos unidos.
Caixa Rural Vila-real anticipa el cobrament de les pensions el proper dimarts 21 d'abril a tots els clients que tinguin domiciliat l'ingrés. No es posen en perill venint a comprovar-ho a les oficines. Si necessiten diners, els preguem que utilitzen els caixers automàtics o facin servir les targetes. Cuidem els nostres majors. És la nostra responsabilitat. Pel bé de tots, queda de casa.
Què hi ha després de la mort? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Parlem ara amb el senador del PSPB, Artemi Rayo, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ens pot informar un poquet de totes les mesures econòmiques que s'han pres de les últimes hores, com per exemple lo de la quota dels autònoms que pretenen tornar als autònoms com la quota des de meitat de març, no?
Bueno, com ja s'havia avançat quan van començar a posar-se, a adoptar-se i a posar-se en marxa totes les mesures econòmiques per part del govern dirigides a ajudar a les pimes i als autònoms afectats per esta crisi, en aquell moment ja es va dir que inicialment pues, hi havia que abonar aquesta quantitat, però aquells autònoms que tinguin dret a la prestació, al subsidi extraordinari per atur, volien tornar des d'aquestes quantitats la quota ingressada d'autònoms, i així serà. Bueno, pues creo que es de justicia y bueno, forma part de una de les tantes mesures que el govern ha adoptat per a mitigar un poc, per a ajudar a tantes persones que baixen, que pugen i baixen tots els dies la persiana en el nostre país, en la nostra terra, i que en aquest moment, per aquestes circumstàncies, pues, es veuen obligades a aturar la seva activitat.
Serà una gran ajuda ara que bé, la gent es comença a especular sobre el nostre futur, sobre el que vindrà després del desconfinament, no? I es parla amb molta força la idea de que els restaurants no puguen obrir fins a finals d'any.
Bueno, tot això és, com dius, especular i avançar opinions, jo diria que quasi personals. De veres, que la ministra de Treball va parlar d'un doble ritme de reactivació de les activitats econòmiques, però en altres països com aquest tipus d'activitats sí que s'estan, als pocs mesos, s'estan posant en marxa amb moltes mesures de seguretat, especialment amb mesures higièniques, amb mesures de distanciament. Bueno, és evident que de forma immediata no és possible, això ho entén tot el món, però jo tinc la intuïció personal i no altra informació de que no farà falta esperar tant per a que molts d'aquests sectors professionals pues, puguen activar-se, puguen posar-se en marxa i puguen començar a prestar els serveis i a reactivar-se l'economia. Insistisc, amb els criteris i mesures de seguretat que establirà en el seu moment el govern.
Pues des d'ací fem un cridament per a que la gent tampoc alarme ni parle més del compte, diguem, per a que la calma s'establisca.
Sí, jo crec que és molt important per a totes les persones que en aquest moment, a més, viuen esta sensació de limitació de la seva llibertat, almenys de moviments, bueno, no incrementar esa l'angoixa que pot acompanyar este tipus de confinament amb bulos o amb informacions pues que no siguen exactes o que porten gratuïtament a incrementar eixa sensació. Òbviament no és una situació fàcil, les mesures futures pues, també seran complicades, però jo crec que també tenim que, no transmetre gratuïtament, però sí tindre molta confiança en el nostre futur, en la nostra capacitat, en la capacitat de la nostra terra, de la nostra gent, d'eixir endavant. Bueno, es parla molt de l'efecte UV, es diu que ara ja hi ha hagut una aturada pues, brutal de l'activitat econòmica, no fa falta que ningú mos ho explique, ni mos ho ensenye, ni ho il·lustre, ho veiem tots els dies, però també és de veres que això no significa, no té per què significar un estancament definitiu, ni molt menys. Pot significar que en un pla raonable tornem a renaixer, els indicadors i els estudis també ho diuen que inicialment pues, hi haurà un moment de recessió econòmica, l'estem veient, però que se pot recuperar en un pla raonable d'un o dos anys i tornar a situacions similars, que inicialment hi haurà situacions difícils per a molta gent, que farà falta de l'ajuda de tots, de la solidaritat de tots, dels espanyols, dels valencians, de la gent de Castelló, dels europeus, però entre tots jo no tinc cap dubte de que eixirem. La nostra terra és una terra, a més, i la nostra gent emprendedora, amb ganes, amb força, amb possibilitats, per lo tant, bueno, en aquest mar de dificultat crec que l'optimisme està justificat.
També en les últimes setmanes s'ha parlat de la renta mínima que va a vindre i que van establir a partir de maig.
Sí, és cert que, bueno, este era un compromís que tenia el govern d'Espanya des del mateix moment de la investidura de Pedro Sánchez. Esta és una mesura que ha estat en els programes del Partit Socialista que jo recordo des de l'any 15, en tots ells, conscients com a partit de que en el nostre país hi ha molta gent que té grans dificultats de subsistència, senzillament, especialment això afecta als xiquets, això es focalitza molt en la pobresa infantil i això necessita una resposta com a societat. Segurament això òbviament s'incrementa i s'evidencia més encara en aquest temps de limitacions i de crisis, i per lo tant una mesura d'aquest tipus pues òbviament vindrà per a pal·liar aquesta situació difícil que moltes famílies, molta gent sense recursos ni possibilitats pues patís en aquest moment i que seguirà patint en el futur.
Un dels motors essencials de l'economia a Espanya és el turisme, un dels més afectats per aquesta crisi que tenim ara, i ja es parla d'un rescat, com va ser el rescat bancari al 2008, per a rescatar empreses del sector turístic d'Espanya.
Bueno, jo crec que esta crisi afectarà el turisme de forma clara. És evident que el turisme mundial, cal dir, perquè la mobilitat de les persones va limitar-se en els pròxims mesos, anys, moltíssim, per raons de tot tipus, psicològiques, econòmiques, etc. I Espanya és un país, un destí turístic per excel·lència, un dels principals destins del món, i per tant es veurà afectada, i la nostra terra, Castelló, la Comunitat Valenciana, pues, també, de forma particular. Per tant, faran falta mesures de recolzament al sector turístic i hi haurà empreses que passaran especialment mal. No cal anar molt lluny i pensar en les empreses aèries, no? Les companyies aèries que, bueno, que tenen unes dificultats evidents i que, per tant, pues, tindran que tindre plans específics i molts sectors i entorns turístics tindran que tindre recolzament i ajuda per aguantar, fonamentalment, per aguantar les empreses, per aguantar l'empleo. Aguantar les empreses ara és aguantar l'empleo, és mantindre pues, el treball de les persones i en aquest recolzament torno a dir que eixirem endavant perquè bueno, Espanya segueix sent un país amb un atractiu extraordinari, la nostra terra en particular. L'aturada del turisme no és perquè Espanya estiga patint ningun fet diferencial. La pandèmia afecta a tots els països del món i, per tant, l'aturada és global. I quan se recupere, òbviament, Espanya estarà ahí, en primera línia.
Doncs pues, això esperem, senador. Com en els pròxims dies hi haurà més notícies perquè això canvia d'un dia a un altre, continuarem parlant sobretot de les mesures de... el desconfinament, que també vindrà, i com es realitzarà aquest desconfinament, i sobretot per als xiquets.
Molt bé, moltes gràcies.
Vale, moltes gràcies.
Desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quienes nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad, pero sobre todo a nuestros padres y abuelos que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues pronto, muy pronto, abrazaremos nuestra libertad. ¡Endavant!
Al groc, el paper d'alumini, les llaunes, els brics, el suro de polespa i els envasos com el detergent o el xampú. Al verd, les botelles, els pots o els flascons de vidre.
Al blau, revistes, diaris, llibretes i caixes de cereals o sabates. Utilitza els contenidors corresponents i recicla casa teua.
Este també és un repte molt important estos dies de confinament. Reciplaça, ajuda'ns, ajuda't.
Fundació Caixa Rural Vila-real llança una iniciativa amb el recolzament de l'Ajuntament de Vila-real per aportar la compra d'aliments de primera necessitat a les persones amb més d'un 65% de discapacitat, així com als majors de 65 anys. Podràs escollir entre més d'una vintena de lots d'aliments i productes de primera necessitat de diferents comerços de Vila-real i els portarem al teu domicili. Fes les teues comandes a vilatenda.com.
Coneix la història de la nostra província des de casa. La Diputació de Castelló posa a la teua disposició de manera gratuïta un ampli catàleg amb vora 200 llibres digitals, 1 milió de documents d'arxiu provincial i una col·lecció històrica de pel·lícules documentals sobre les nostres comarques. Perquè Castelló es queda a casa. Informa't en dicas.es. Diputació de Castelló.
Óptica Vila-real muestra su compromiso y concienciación con la salud de todos debido a la situación actual del COVID-19, por lo que nuestro centro permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Atenderemos solo urgencias, previa valoración telefónica, para así contribuir a preservar la salud de nuestros pacientes. Teléfonos de atención al cliente 605-311-717 y 608-496-179. Yo me quedo en casa.
Durante el estado de alarma, nuestro centro permanecerá cerrado en su actividad presencial, siguiendo su actividad online y videoclases. Estudi Tecles, calle Molino, 11.
És l'una del migdia i tornem en la 92.2 amb protagonistes Vila-real i anem ara a parlar de les notícies locals perquè Vila-real eleva a 4,4 milions els pagaments a proveïdors durant la crisi per la Covid-19. L'alcalde José Benlloc ha explicat que als 2,4 milions abonat a proveïdors en les passades 12 setmanes se sumaran altres 2 milions d'euros en resolucions signades per l'alcalde i relacions de pagaments que s'aprovaran en un ple que es convocarà en els pròxims dies. D'aquesta manera seran al voltant de 4,4 milions
d'euros el que el consistori haurà pagat des de l'inici de la crisi sanitària. Així mateix, l'agilització en el pagament dels convenis també ha portat al fet que en pocs dies es podran abonar als convenis amb quatre entitats socials que estan realitzant en aquests moments una important labor social, com són Creu Roja, Joventut Antoniana, Càritas i Sant Vicent de Paul. En total, d'aquestes quatre convenis ascendeix a quasi 200.000 euros. L'Ajuntament de Vila-real també porta ja diversos dies reforçant els tractaments per evitar la proliferació de mosquits per culpa de les pluges recents i la pujada de les temperatures. I això així a consistoris veïns com el Masora, que ja han començat a fer aquests tractaments, Montse.
Sí, també a Xilxes s'està treballant en la planificació de l'escola d'estiu per a que quan finalitzi aquest confinament pues, puguen treballar en la planificació de l'escola d'estiu amb la finalitat de que tot estigui a punt i que, bueno, que no, així no tardar molt en ficar-se en marxa.
I ens n'anem fins al Masora perquè les obres del Col·legi Regina Violant avancen amb celeritat després del descans obligatori dels últims dies per l'estat d'alarma per a mantenir el calendari previst inicialment d'inauguració de l'edifici. Així, segons han confirmat els tècnics municipals, les obres continuen a ple rendiment amb l'objectiu de que la comunitat estrene aquest centre al pròxim curs escolar. Esperem que així siga, perquè és una important reivindicació que porta fent la població d'Almassora des de fa molt de temps.
Pues a lo mejor en estos momentos se puede adelantar un poco todo lo que se había quedado pendiente y ahora se retorna a agarrar todo aquello que se había dejado una miqueta apart.
Esperen que sí. ¿Y el temps? Pues plourà, farà sol, perquè...
Després de les pluges del dissabte, que va granitzar també, les pluges en primavera s'acumulen el 80% de lo que és habitual. O sigui, aquesta primavera tenim un 80% més de pluges que l'any passat. Això és que no n'hi ha tanta contaminació, no?
Això és bo, la veritat és que sí, que pareix que no utilitzem el cotxe, sobretot el tràfic aeri, que ha baixat molt. Jo crec que està produint això, una baixada del calentament global.
Els núvols i la pluja manen en moltes zones aquesta setmana d'Espanya. Abril continua inestable i encara que aquesta setmana sí que es veient una miqueta de sol en algunes zones d'Espanya, com dient, la qual cosa dominarà el temps humit. Serà una miqueta nuvolós i plujós en quasi totes les comunitats. Sinó que tornem a veure pluja. Com ja sabem, el passat divendres van tindre les borrasques més reforçades de lo habitual i també hi havia una miqueta més de fred. Va fer una miqueta més de fred.
Sí, la veritat és que sí.
Seran les temperatures una miqueta més fresquetes i bueno, a partir de demà tindrem que abrigar-nos una miqueta més.
Una altra vegada?
Sí, dimarts i dimecres.
Jo estic farta ja.
Pues jo mira, hi haurà vents de llevant, seran intensos i els primers dies de la setmana pues, seran així. O sigui, que demà, després demà...
És que jo a aquestes altures de l'any ja no porte el chaquetó. Jo ja porte la meva chaqueta vaquera. Per favor, jo vull la meva chaqueta vaquera ja. Ja estem d'això, de portar manoletines, sense calcetí, sense res.
Sí, però bueno, el que és Pasqua, la festa de Setmana Santa, sempre han hagut, per exemple, dilluns de Sant Vicent, moltes pluges, algun dia també dels quatre dijous, divendres, pluja, i bueno...
Però jo portava la meva caçadora... I enguany no la porte.
No, enguany fa una miqueta més de fresqueta.
Clar, encara sí anem en manega llarga.
Sí que se nota.
Excepte algun dia que he pogut pujar a la terrassa a prendre el sol, que per cert tinc marca, per informar-vos. Excepte això, en la resta de dies ha plogut molt. A més, el dissabte pareixia que s'acabava el món,
Sí, sí,
un cel groc, gris, que dius, mare meua, que va caure d'ahir dins,
venia
no?
Venia de la mar i estava aixina. Sí, però... Ahir des de les muntanyes baixava d'onda. I sí que veia jo que venia tot negre, negre,
sí,
negre.
Jo quan vaig pujar a aplaudir, sí, es veia com el cel... Per allà, per dalt de Porcelanosa, està plovent. No?
Sí, sí,
se veu clarament per on plou.
No sé si recordeu que des de que hem començat el confinament n'hi ha un muntó més pluja de lo normal.
Jo dic que el jo món està trist i plora perquè no tenim la nostra vida normal.
Sí, jo crec que sí, està, ens està acompanyant estos dies de confinament la pluja aixina, que jo penso que és, que diuen, aixina no aixireu.
Jo crec que sí, sí. Almenys col·labora.
No pues, m'ho deixen aixir.
Encara que no puguem aixir, les regidories se les inventen i se les enxenen per fer mos la vida més fàcil, no? I per això avui parlem amb la regidora de joventut de Vila-real, Anna Vicens, que ens va contar un pla molt xulo per a tots els joves de la ciutat. Parlem amb ella.
Durante el estado de alarma, nuestro centro permanecerá cerrado en su actividad presencial, siguiendo su actividad online y videoclases. Estudi Tecles, calle Molino, 11.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Mare, centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos ahora a tu lado de manera online. Información y consulta a través de la web www.marecastelló.com o de manera telefónica al 964 2703 50. O llamando al 964-74-43-45. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de Mare avanzan contigo. Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
Ara ens quedem així a Vila-real per parlar amb la regidora de joventut, Anna Vicens. Bon dia.
Bon dia, què tal?
Contamos perquè ha sigut una nova iniciativa, no?, des de la vostra competència sobre un concurs de curtmetratges per als més joves.
Sí, així és. Dins de la programació de la regidoria de joventut de l'Ajuntament de Vila-real, l'activitat més important sempre és el Festival de Curtmetratge Cineculpable, que és en el mes de novembre. Uh-huh. Aleshores, ara, en aquest confinament, se'ns va ocorrir crear el seu germà menut, no?, per a intentar que els joves de Vila-real pues, s'entretinguin un poquet en aquest confinament. Per això vam pensar crear aquest concurs de curtmetratges des del confinament.
I què es tractaria? Quins requisits tenen que tindre estos curtmetratges?
Bé, pues s'ha de gravar un curt que no supere els 5 minuts, pot fer-se des del mòbil, en una càmera fotogràfica, en la tablet, en els mitjans que cada un tinga en casa, i ha de fer-se, evidentment, des de casa, perquè no podem eixir, i la temàtica és lliure, sí que demanem que, bueno, pues que siga una temàtica un poc més còmica per a alegrar el confinament, i enviar-lo al correu confinafestvilareal@gmail.com en format MP4 i la data límit és fins el divendres 26 d'abril.
Fins quina edat podem participar?
Podem participar totes les edats que es vulga, sí que és veritat que si són menors tenen que tindre un consentiment firmat pels pares.
Després, on podrem veure les obres que es facen?
Tots els curts s'emitiran en les xarxes socials de la Regidoria de Joventut, sobretot en l'Instagram, que el nom de l'Instagram és Espai Jove, en l'apartat d'IGTV. A més, aquests curts també s'emitiran per TV4, per a que puguen arribar a tota la ciutadania de Vila-real. Entenem que la gent més gran no té Instagram.
És difícil renovar-se o fer activitats ara en este confinament pels més joves?
Bueno, jo sempre dic que els més joves és un públic que no és fàcil, la veritat. Encertar lo que els agrada és complicat, però bueno, se'ns va ocurrir això perquè, com he dit abans, Cineculpable és l'activitat que més agrada. I jo sé que en aquest festival de curtmetratges també participaran molta gent de Vila-real. Per això se'ns va ocurrir. I bueno, també vam fer l'activitat del confinament saludable per a que prengueren recetes que tot el món coneix ultraprocessats, pues la part més saludable, que també va estar en les redes socials de joventut. I bueno, participar un poc, les coses que se'ns van ocorrint, pues anem plantejant-les i llançant-les a veure si funciona.
I estan actius els joves, participen bé de totes aquestes iniciatives?
L'activitat que vam fer del menjar saludable sí que va participar amb tot, gent, la veritat, i esta sé que també participarà molta gent perquè els curtmetratges als joves de Vila-real l'agraden moltíssim. Participen també d'aquesta activitat pel Peatón Videoproduccions i després Sal de la Fila. Sal de la Fila és una organització d'ací de Vila-real que s'encarrega de commemorar el dia més curt de l'any. El dia més curt de l'any és en desembre i a d'ells es va ocorrir pues, commemorar aquest dia visionant curts. Tots els joves que volen pues, poden enviar el seu curt i el dia més curt de l'any els visionem tots junts, sempre tenen una temàtica. Pues és un poc paregut i com sé que molta gent participa d'aquestes activitats, pues, se'ns va ocorrir aquest Confinafest.
Bé, pues no dude que amb la gran habilitat que tenen els joves amb les històries d'Instagram i sobretot ara en el TikTok, que es pot fer des de tot, ballar tot el que se puga i més, estic segura que tindrem grans obres d'art, audiovisual sobretot, i que participarà molta gent.
Gràcies.
Per tal de garantir la seguretat ciutadana, la salut pública i la millor atenció, l'Ajuntament de Vila-real romandrà tancat al públic per a les atencions presencials, però seguirem atenent-te per via telemàtica o telefònica. Per a qualsevol consulta, necessitat o dubte, telefona'ns al 964 54 70 00 i t'ajudarem. Recorda, no isques de casa si no és imprescindible. Guarda les mesures d'higiene i seguretat i si tu et protegisses, en protegisses a tots. Junts, vencerem el Covid-19. Junts, Vila-real avança. Este virus lo paramos unidos.
Desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quienes nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad, pero sobre todo a nuestros padres y abuelos que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues pronto, muy pronto, abrazaremos nuestra libertad. ¡Endavant!
Caixa Rural Vila-real anticipa el cobrament de les pensions el proper dimarts 21 d'abril a tots els clients que tinguin domiciliat l'ingrés. No es posen en perill venint a comprovar-ho a les oficines. Si necessiten diners, els preguem que utilitzen els caixers automàtics o facin servir les targetes. Cuidem els nostres majors. És la nostra responsabilitat. Pel bé de tots, queda de casa.
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'Immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts. Quedeu-vos a casa. I pensem que este poble i este país, al llarg de la història, han superat sempre totes les circumstàncies més complicades. I esta vegada també ho aconseguirem.
Nuestros sueños. Coneix la història de la nostra província des de casa. La Diputació de Castelló posa a la teua disposició de manera gratuïta un ampli catàleg amb vora 200 llibres digitals, 1 milió de documents d'arxiu provincial i una col·lecció històrica de pel·lícules documentals sobre les nostres comarques. Perquè Castelló es queda a casa. Informa't en dicas.es. Diputació de Castelló.
Parlem ara de salut perquè les oficines de farmàcia de Castelló comencen a dispensar les màscares gratuïtes de la Generalitat Valenciana. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública distribueix a partir d'avui 3.600.000 màscares gratuïtes a col·lectius vulnerables i a població major de 65 anys. Els pacients que, segons la Generalitat Valenciana, podran accedir a aquest producte a través del SIP són tots els ciutadans amb edat igual o superior a 65 anys, actius i inclosos en el SIP. A més, de tindre un estat de salut de 6 a 0 segons el sistema de classificació de pacients i edat inferior a 65 anys. Però per parlar i entrar més en esta matèria, anem a parlar en un farmacèutic de Vila-real que ens contarà detenidament quines són les mesures que s'han pres en funció de les màscares i com recollir-les.
Seguim a la 92.2, Ràdio Vila-real, i ara un tema que des de la setmana passada estàvem parlant i la gent ens demanava, ens intentava preguntar quan podrien anar a replegar les mascarilles a les farmàcies, perquè en un primer moment se va donar la notícia, però encara no estaven en les farmàcies. Anem a parlar amb Jaime Vilanova i també Salva Llopico, que són titulars de la farmàcia Llopico Vilanova d'ací de Vila-real. Molt bon dia, Jaime.
Bon dia, Montse.
Bueno, pues la gent ja saps que és més major, ja ens estan demanant i ses mascaretes. La setmana passada s'havia donat la notícia, però encara no se podien anar a replegar. Ara sí.
Ara sí. Mira, la setmana passada vam donar la notícia en els mitjans de comunicació i, claro, els nostres clients, tota la gent major, preguntamos, digamos, per telèfon, i nosaltres no teníem ninguna notícia a principis de setmana. Conforme va anar passant la setmana, el Col·legi de Farmacèutics i la Generalitat van anar informant-nos de com seria, però fins al divendres no van saber ja que serien 3 mascaretes per persona i les carregarien ahir per la nit, o sigui, el diumenge per la nit, a totes les persones majors de 65 anys i persones de risc, que ells tenen un baremo i sobre aquest baremo que han establit de persones de risc, pues ho han carregat, no cal cridar al metge ni al centre de salut ni res directament. Ja a la persona que entra dins d'estos paràmetres i ja els diuen la recepta electrònica. I avui ja hem vist pensar un muntó i cada un 3 mascaretes.
Sí, comptant que els majors no poden eixir de casa, pues tenen que ser els familiars.
Ah, clar, moltes vegades ens criden per telèfon, per exemple, en un WhatsApp una dona major de 70 anys me demanava, li he passat el SIP, li les he tret i m'enviarà a la filla ara a migdia perquè ho replegui. Ara, des de que està tot això, estem coneixent els fills de tots els nostres clients perquè, claro, els enviem, els fan l'encàrrec i després passen els fills i ho repleguen i la veritat és que la gent s'està comportant molt, molt cívicament.
Vosaltres, com em comentaves, teniu un número de telèfon, de WhatsApp, per a fer els encàrrecs. Se poden fer a Aixina?
Claro, és que la Generalitat ja per evitar que la gent vinguera més del compte va a obrir, com si diguem, el tema del SIP. Antes tenies que vindre en la targeta electrònica i la recepta, o sigui, la targeta del SIP i després la recepta electrònica en paper que tenia un codi de barres i passant la targeta i el codi i si a la medicació. Ara han eliminat aquesta manera de fer-lo i només passant el número mos deixen voler la medicació de la gent i preparar-la perquè vinguin a replegar-la a la farmàcia. Entonces, si hi ha alguna falta que a vegades pues, tenien que vindre per la vespre o a migdia, pues, ara ja els diem quan estarà tota la medicació i venen en un viatge i se l'enduen tota.
Clar, se la prepareu i no entonces, fa falta claro, esperar, no s'acumula tampoc de gent, colers de gent.
Claro, eviten un viatge.
Ah, molt bé. Cada quant de temps aquestes persones poden replegar aquestes màscares o són tres per quant de temps? Perquè, clar, aquestes són limitades, no? Per horari, per me refereix jo que acaben de tres hores claro. O sis hores.
Sí, són, claro... Son limitadas para un turno, o sea, de comida a 12 horas. Uh-huh. Lo que pasa es que me donen tres. Entonces, todo el mundo nos pregunta si son reutilizables o no son. Claro, no son, no son reutilizables, pero tienen que utilizar un poco el sentido común.
Claro.
Pues en este momento que no hay mascarillas, sí. Sin tener tres, pues cuando la gastem lo mínimo posible, porque si tenemos lo mínimo posible de casa, si tenemos al supermercado, después cuando tornem, pues... lo que estem recomanant és que les vaporitzen en alcohol de 70 o en oxigena a 1%, però que les deixen secar després, un dia sencer, i el dia següent que gasten l'altra que tenen ja nova, o sigui que vagin alternant-les, perquè no
clar, hi ha altres.
Nosaltres, per exemple, jo de matí gasto una mascareta i després, quan torne, gaste la mateixa que ja prèviament l'havia vaporitzat en aquestes solucions antisèptiques, però sempre... tenen que estar ben seques, com les tornem a ficar, sempre ben seques. I sempre mirar que no s'hagi danyat l'estructura de la mascarilla, perquè hi ha qui les fica en aigua calenta, hi ha qui les fica al vapor... Saps? Tot sempre ha de ser ben sec, ficar-se i que no estigui l'estructura danyada.
Bueno, comentar i dir que aquestes persones sempre es recomanem no eixir de casa, o sigui, que sigui un familiar el que tinga que eixir, però si és necessari, per a d'això s'han donat aquestes mascaretes, perquè majors pues, tenen més rics.
Claro, si tenen que ser de casa, és que moltes vegades no és perquè ells anen al supermercat o a la panaderia o vinguin a la farmàcia. Moltes vegades ells ja tenien cites prèvies a l'hospital.
L'hospital.
I, claro, tenen que acudir allí, perquè ja tenen que, claro, les patologies continuen estant. Entonces, tenen que anar als hospitals i tenen que dur mascareta. Entonces, per això els han donat aquesta solució.
Jaime, des del puesto on esteu, que és pues, imprescindible, com esteu vivint des del confinament tot aquest temps? Perquè ja portem 5 setmanes.
Bueno, pues com tot, suposo que al principi mos pensant en tots casos era més breu en el temps, però bueno, ja des que mos van dir que teníem que confinar-nos a casa... la farmàcia, van ficar les mesures de distància, la senyalització en la zona dels clients, les mampares de metacrilato que tenim també penjades perquè hi hagi una barrera entre nosaltres i el client, i dins de la farmàcia estem tots sempre en mascarilla. A part de que han fet turnos per no cruzar-nos uns genates. Claro, tenim dos equipos, uns venen de matí i els altres de vespre, entonces ens cruzem lo mínim imprescindible. Per si algú se contagiara, pues poder ser en la casa, fer la quarantena i seguir la farmàcia funcionant.
Vosaltres ho vau tindre por, no? Igual, suposo, perquè sou un tema de risc i vau tindre por al principi de pensar...
Ho tens assumit, saps que eres un servei sanitari, entonces aquestes coses poden ocurrir. I anàvem seguint el coronavirus des de tot febrer, les informacions que donava el Ministeri de Sanitat. Entonces, més o menys, ja anaves fent un poc a la idea. I, clar, conforme evolucionava Itàlia, així quan va arribar el virus a Itàlia, ja se mos van acabar tot tipus de mascarilles i de tot. Entonces, ja veies l'evolució i no mos va pillar per sorpresa. Teníem prou assumit.
Vosaltres ho sabíeu? M'estaves comentant dels mesos de febrer?
No, que, claro, el Ministeri sabien que el coronavirus estava en Xina, entonces el Ministeri de Sanitat emitia uns informes sobre el coronavirus que nosaltres anàvem llegint. Entonces, ahí ficava la informació, nosaltres anàvem mirant-ho i clar, sempre pensàvem que no arribaríem a este punt. Sempre penses que està tan lluny i que a lo millor entre un continent i un altre hi hauria algun tipus de barrera o algo, però clar, no, i lo que te comentava, quan va arribar a Itàlia,
sí,
ja vam veure que la cosa era imminent.
Pues Jaime, moltíssimes gràcies per la teva informació. Estarem al llarg d'aquest temps en contacte per si es queda alguna cosa més a nivell sanitari. I bueno, que siga el més curtet possible. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, Montse.
Gràcies.
Vinga, adeu.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Vila-real está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Vila-real. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30, bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
MARE, Centros de Educación Maternal. Los tiempos están cambiando y en MARE nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos ahora a tu lado de manera online. Información y consulta a través de la web www.marecastelló.com o de manera telefónica al 964-2703-50 o llamando al 964-74-43-45. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de MARE avanzan contigo.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual. Cámaras de inspección, detención de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
Montse, quin any més estrany, ni Madalena, ni Falles, ni Pasqua, jo tindria que haver anat al Sansan. Este cap de setmana saps que tenia jo?
A veure, dime, conta'm.
Haguer anat a un concert de Camela.
Ai!
I ni això.
Divertit.
Home, i tant. Vale. Sueño contigo. Però no, no, res de res. I la cosa continua, crec.
Pues sí, continua perquè, per exemple, en la incertesa que el confinament ens està duent a terme, pues els ajuntaments han paralitzat les celebracions més planificades ja en tota Espanya. Per exemple, en València, en el mes de juny, se realitzarà, se pensa, les festes de les Falles, en el mes de juliol.
Juliol, del 15 al 19.
Tu penses que això és viable, del 15 al 19?
No crec. Sentint-ho molt, sentint-ho molt, perquè a mi m'agrada més molt la festa de les Falles, però penso que serà molt recent, perquè, a més, tots els festivals de música, per exemple, la de la Ciutat de les Arts, que este tenia contemplat pel primer cap de setmana de juny, per exemple, ese ja es va estressar, i, a més, les fogueres de Sant Joan a Alacant, que és a finals de juny, ixes, per exemple, tampoc se fan. I o sigui, faltaran com dues setmanes fins a Falles.
D'igual manera, a Muro d'Alcoi, en Alacant, no se celebraran les festes de moros i cristians proposades fins l'any vinent. O sigui, aquestes sí. No s'aplacen.
No s'aplacen, s'eliminen directament.
Exactament.
Sí. Per exemple, l'emblemàtica festa de les Creus de Maig. Òbviament, les Creus de Maig representen que l'any següent i sa comissió plantarà falla l'any que ve, òbviament, si no s'han pogut ni cremar, encara que haguera sigut algo simbòlic, que és el primer cap de setmana de maig, tampoc se fa. A la nostra localitat veïna Borriana, per exemple, el Montfire pues, està molt disgustat. Afortunadament van poder fer, encara que siguera la cavalcada del Ninot, molt bonica tots els anys, però clar, tot això pues, és trist perquè és una font d'ingrés econòmic molt important.
A la mateixa sort ha corregut la Comunitat Valenciana, que és el romiatge de Cati a Sant Pere de Castellfort, a Castelló. També s'ha suspès.
Les festes del Lledó, per exemple, se pensava passar la Magdalena a les festes del Lledó a finals de maig i tampoc imagine que se faran. I després les de Sant Pere al Grau en juny, imagine que corren el mateix perill que tota la resta. I fora de la nostra comunitat també s'ha informat que Sant Fermins enguany tampoc se faran.
No, al País Basc el pròxim dia 27 els victorians hauran d'estar des de les finestres la tamborada i l'argueta de Sant Prudencio, patró d'Àlaba, així que ells no podran, tindrà que ser des de la finestra a tocar. Sí. Que...
I enguany tampoc ni la feria d'abril, que es començaria ja, no? De dins de poquet, sí. I m'imagino que la romeria al Rocío tampoc se podrà fer.
No, tampoc. A Tafalla Navarra també els veïns començaran a prenigar en el romiatge, tampoc se farà. Sabem que se van este mes d'abril, van en túniques i van a les creus, també suspès, o sigui que tot suspès. A Logronyo també s'ha pres la decisió de les festes de Sant Bernabéu, a patró de capital de l'Arca, que és l'11 de juny, també suspendre. A Santa Cruz de Tenerife la pandèmia també ha suposat suspendre les festes de maig, que celebra el concurs d'encreuaments engalanades, que com dèiem antes, també s'ha suspès. També en Extremadura també s'han suspès les festes populars, i en Villafranca de Barros també, tot suspès.
Jo el que no me puc imaginar és l'estiu sense festes de pobles. Això sí que... A mi em costa molt. A més, a mi m'agrada molt anar a les festes dels pobles, veïns, als xiringuitos de la platja. Què passaran els xiringuitos de la platja? Què farem?
Jo no tenim notícies si, per exemple, al Massora, les del Roser estan suspeses.
No, a Santa Quiteria està suspès. Roser, per ara, es manté, perquè es manté. És el mateix moment. Bueno, està el setembre, que... no, Virgen de Gràcia, i després les festes patronals de les Alqueries normalment coincideix en les del Roser. A lo millor una setmana arriba, una setmana baix, però normalment solen coincidir. Així que esperem que no suspenguen, perquè si no també se suspenden des de les Alqueries.
S'havia comentat en un principi que se farien setembre o octubre. La festa de la Magdalena. També ho tenim a pendent. Ara anem a parlar amb César, que és el gerent de la taverna de Milagros. Ell porta diverses colles a Castelló i ens comentarà, li preguntarem a veure què ha passat ahir, perquè se van suspendre Magdalena dos dies antes de... Clar. Es començar, o sigui, que ja estava tot muntat.
Jo tenia la taula encomanada per a aquest dissabte, o sigui,
Maria, t'han fastidiat totes les festes.
Jo no vull veure la meva agenda des del 13 de març.
Bueno, ja la omplirem un altre any, segur. Seguim en la 92.2, Ràdio Vila-real. I ara anem a passar a parlar amb César. Ell és el gerent de la taverna de Milagros, el 1 i el 2. Buenos días, César.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos un poquito. Ya llevamos un mes y un poquito en este confinamiento. Y bueno, a vosotros, para ti, para vosotros, ¿cómo lleváis todo esto?
Pues la verdad es que muy mal. Muy mal, porque tenemos ahí los locales que no nos aclaran nada. En fin, un problemón grandísimo tenemos, pero no yo, todos los hosteleros, claro, porque vamos, yo creo que vamos a ir hasta los últimos en abril. Y luego, pues no sé, así como ha habido alcaldes que han dado apoyo a la hostelería un poquitín, aquí no nos ha comentado aún nada, ¿vale? A ver si podríamos tener algún apoyo, pero bueno, no sabemos nada aún de momento.
De momento. Tú también llevas una empresa de eventos y sé que tenías en Castellón, la Madalena, pues varias collas ya preparadas.
Sí, sí, nosotros tenemos la empresa de Crea Events y lo que es la Madalena, Fallas, en fin, todo esto pues se nos ha ido al traste. No sé, veremos a ver de qué soluciones, pero de momento ninguna. De momento encerrados y aquí nadie sabe nada.
Sí, ¿no os han dado ningún tipo de información por parte de,
no.
de las administraciones?
De momento no hay nada, ninguna, nada, nada. Aguantarnos.
Claro, para vosotros tener cerrado dos establecimientos y aparte de los establecimientos, lo que es la empresa de eventos, pues claro, ha sido tremendo.
Nosotros, ya te digo, un desastre total. Total, porque esto nada más con que nos hubiera aguantado 15 o 20 días más, pues oye, tú date cuenta que todo lo que es el gasto generado para poder hacer la Madalena, todo ya estaba hecho.
Sí.
Entonces, nada más con que nos hubieran esperado 15 días más, ya no hubiera pasado. O que la alarma lo hubieran dado 10 días antes.
Claro, ¿no? Es que 15 días después hubiese sido muchísimo más complicado y yo creo que no era viable el esperar 15 días. Pero sí que a lo mejor 10, 15 días antes sí que hubiese sido viable y no, vosotros no hubieseis hecho ese gasto.
El gasto ya se hubiera quedado todo sin hacer. Así nos hemos quedado con el gasto hecho, pero sin poder hacer nada, ¿no?
Sí. ¿Cuántos días antes se anuló la Madalena?
Pues mira, la Madalena, a mí me avisaron el miércoles que empezaba el viernes, me parece, o el martes.
O sea, a dos días.
A dos días antes, con las carpas montadas, todo montado, claro. Es que un desastre total, claro.
Sí. ¿Vosotros tenéis la esperanza que se pueda hacer, por ejemplo, como se había comentado, en el mes de septiembre?
No lo sé. No, es que estamos en una situación que decir cosas es tontería, porque aquí, igual como tenemos ahora que nos dijeron para finales de año, pues pero que ¿estamos locos o yo no sé? Es un desastre.
Sí, las aperturas se prevén, bueno, eso es lo que comentan, que de los hosteleros, bares, restaurantes, sea hasta final de año, o sea que yo creo que esas empresas...
Es una debacle, eso sería la ruina total para todos.
Sí.
O sea, yo no sé, no lo entiendo eso. No,
y pensando, no, es que no, pensando que España es uno de los países que más restaurantes y bares tiene.
Esto es que, claro, es que hay cosas que no se pueden decir porque enseguida se tira toda la gente encima. Esto es porque están diciendo las cosas mal. Y como hacen las cosas mal, pues nos tienen aquí a todos encerrados y no podemos hacer nada. Si es que el problema que hay es ese. O sea, es que no sé. Pero claro, ya sabes tú, Monse, que yo no puedo decir nada. Que en el momento que digo algo se me tiran todos a la cara.
Entonces... Bueno, vamos a intentar a ver si de un sitio y de otro salvar todo lo que se pueda.
Yo tengo la pequeña esperanza de que para junio nos den ya algo. Nos tienen que dar algo porque es que si no España se va a la ruina. Es que la hostelería no es hostelería solo. Es que esto repercute en muchísimas cosas. Así conforme los sitios de ocio donde vayan conciertos, cosas de estas, sí que lo veo mucho más mal.
Además complicado.
Pero lo que la hostelería, yo creo que para junio, mediados de junio, muy tarda, nos tienen que dar avío.
Sí, a lo mejor claro. Pues con unas condiciones un poco más estrictas,
sí,
de aforo y demás, pero sí.
Ahora hay cafeterías, o sea, panaderías que ya están dando los cafés, se pueden dar los cafés para llevar en vasos de claro, se pueden buscar soluciones, pues oye, pues que sea todo plástico, todo para tirar, la cerveza en plástico, todo para tirar, plástico, cartón, que ya está. Yo creo una condición que... Así rebajaríamos bastante lo que es el problema de la limpieza y todo.
Sí.
Si tú te hago un café, te lo pongo en tu vaso de cartón, ese café, o sea, eso ya no sé, es que no lo sé. Yo veo una alternativa un poquito para poder empezar a trabajar.
Sí, bueno, a lo mejor también se está mirando y pensando, estudiando un poco por comunidades. Hay comunidades, por ejemplo, nosotros hoy nos hemos levantado con la buena noticia de que tenemos cero casos cero muertes en la Comunidad Valenciana. Entonces eso es muy buena noticia, que vamos por muy buen camino y que a lo mejor en el mes de mayo pues se intenta ya pues establecer un poco más todo lo que es.
Lo que está claro que los que se dedican a los veraneantes, a los extranjeros, está claro que esos
la costa
tienen que reutilizar, claro, lo que es costa y todo esto, está claro que extranjeros este año no vamos a ver ni uno, vamos, es que no nos interesa.
No, está claro
que para esas personas es una putada grandísima, entonces se tienen que mirar alguna solución para gente de aquí, pues intentar hacer viajecitos para la gente de aquí, de España, vamos.
Sí.
Y yo creo que si nos dejaran abrir, pues por una parte nosotros nos saldría bien, porque la verdad, para ir a, no sé, a la playa a Burriana, por decir un caso, la gente puede, y, pero luego pues vendrían aquí a lo que es Villarreal y, oye, la hostelería de aquí por la noche yo creo que marcharía, no sé.
Bueno, tenemos que hacer lo imposible porque la gente después consuma lo cada uno en su población. Entonces, ayudar al pequeño comercio, darles fuerza y que se consuma en cada uno en su población y ayudar al pequeño comercio.
Contra más tardemos abrir, es peor para todos.
Lo que pasa es que, claro, estamos en una pandemia y no es cualquier cosa. O sea, que nosotros tenemos unas cifras buenas, pero, por ejemplo, Madrid es inviable que se pueda abrir en el mes que viene restaurantes, bueno, lo que es la hostelería. Es inviable. Es inviable.
Pero bueno, pero si nosotros no tenemos cero muertos, conforme acabas de decir, oye, pues yo creo que nosotros deberíamos de intentar, por lo menos intentarlo. Es que
yo creo que cada comunidad intentará hacer lo mejor posible para todos sus empresarios, banal decir no abrimos porque no queremos. No, lo que queremos es que la economía vuelva a su normalidad y yo creo que desde las instituciones se hará lo máximo posible para que se pueda seguir trabajando y se podrán hacer.
Y luego, pues la verdad, oye, aquí la hostelería, gremio de la hostelería, que estamos todos parados, que no sabemos que tenemos círculo de que hablamos, coño, y vemos como en onda pues el alcalde pues oye ha salido, señores, pues no os preocupéis, no sé, pues las terrazas este año no las vamos a
que hagan alguna ayuda,
claro, que nos den un mínimo de ayuda. Es que aquí todo el mundo van a cobrar y
pues trasladaremos esta queja al Ayuntamiento de Villarreal y claro, pues,
si eso que nos respondan. Lo hubiera sabido que me ibais a llamar y hacer un de esto, yo me puedo en contacto con el gremio de la hostelería y quedamos otro día y yo te doy las sugerencias, más o menos, que el gremio de la hostelería estamos todos preocupados. Claro, es que,
pues César, vamos a estar en contacto y en unos días volveremos a hablar e intentaremos hacer lo mejor posible para todo lo que es el mundo de la hostelería. Muchísimas gracias.
Bueno. Muchas gracias a vosotros y cuidaros.
Gracias, buenos días. Adiós, adiós.
Buenos días, hasta
luego. Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Durante el estado de alarma, nuestro centro permanecerá cerrado en su actividad presencial, siguiendo su actividad online y videoclases. Estudi Tecles, calle Molino, 11.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer, premio al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva. Distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041.
Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarren el alma, la pena y el miedo. Me pondré ante mi abuela y de rodillas.
Bé, avui és una setmana especial perquè, com ja saben, el dia 23 d'abril és el dia del llibre i anem a fer una setmana especial recomanant lectures, sobretot ara que tenim temps per fi per llegir, no, Montse?
Sí, ara és bona època i bon temps i bueno, pues també és bonic llegir en els xiquets en casa i llegir junts i bueno, estar una miqueta també més juntets.
Sí, recordem que recomanarem cada dia dos llibres, un infantil pels més menuts per a que ells també s'aficionen a este món literari i un altre per als majors. Recordem que tenim a l'abast de tots vostès en les nostres redes socials per si volen comentar-nos alguna lectura que creuen que la gent ha de llegir sí o sí ara mateix que estem a casa, estem recloïts i podem viatjar molt lluny perquè podem estar tancats, però la lectura mos convida a eixir a un món nou.
I este serà un mundo mejor.
Bé, Montse, comencem amb una lectura pels xiquets.
Pues mira, podria ser Cuentos de hadas para niños de Vicent Herriau. Aquest llibre pues, és per als més menudets. I també podríem llegir pues un altre que es diu Mi montón de monstruos. O sigui, són dues coses que pas més minuts de la casa podrien ser.
La veritat és que molt bé, i les dues propostes. Jo crec que els contes és un nou format, no?, que està agradant molt a molts escriptors que a lo millor estaven aficionats al món de la novel·la i que des de fa un temps han eixit molts nous escriptors que s'han aficionat a escriure contes nous i jo crec que això sempre és benvingut.
També podríem dir la Bíblia per a niños, ara que estem a casa i que ells poden llegir-la.
Pues sí.
Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar.
I com no, per als més majors, crec que tocaves començar amb una recomanació d'algun escriptor de la nostra província de Castelló. I què millor que Eloi Moreno, no? Eloi Moreno és un escriptor que se va fer autodidacta a ell mateix i va anar durant molt de temps portant a la seva butxaca el meravellós llibre de El bolígraf de tinta verda, que el també podem encontrar en llengua castellana, El bolígrafo de gel verde. Va ser un èxit literari a tota Espanya. És un viatge meravellós per a la vida, per a tota aquella persona que se senta ara mateix estancada, que no puga volar, i per a tota aquesta gent que creu que la seva vida és rutina, ens convida a que tenim que ser atrevits i eixir d'aquesta rutina i, com no, volar, viatjar i eixir de la nostra comoditat. Montse?
Interessant.
Sí, la veritat és que Eloi Moreno té llibres molt bonicos, com són Lo que encontré bajo el sofá, El regalo, i hace muy poquito ha estrenat el seu llibre Tierra, justo en el Centre Cultural La Bohemia de Castelló. Jo vaig ser afortunada, va ser una de les meues últimes eixides del confinament, la seva presentació del seu llibre, però jo les recomano això, El bolígraf de tinta verda. Jo crec que els agradarà. Jo me l'he menjat en molts poquets dies i ha sigut realment meravellós tot el que he aprenent ara mateix gràcies a aquest llibre.
Pues anem a parlar de cançons. L'altre dia comentàvem una de les cançons que era aquesta de Rosalén, que se va dedicar, tot el que se recaude va dedicat a Creu Roja. La de Vanessa Martín, també la de
Marta Sánchez,
totes aquestes van totes destinades a a la Creu Roja, que estan fent pues una tasca molt, molt, molt important.
Passar quan se quemen les jaules i vuelva a levantar-se.
Però avui, què dia és?
Cuando salga de esta iré corriendo a aplaudirte.
20 de abril del 90. Hola, tata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo. Me había puesto a recordar. Me entró la melancolía y te tenía que hablar.
Contamos, Montse.
Pues fa ja 30 anys d'aquesta cançó, 20 d'abril, han tret una nova cançó, versió nova, i els diners aniran per a combatre el Covid-19. Diversos artistes han col·laborat amb els Celtes Cortos per a gravar aquesta nova versió i el seu mític 20 d'abril. No ha sigut fàcil, Maria, perquè han hagut de coordinar-se per telèfon, per WhatsApp, per correu. Han aconseguit fer aquesta cançó, però clar, diferents artistes. Entre ells està Amaral.
Que bonic.
Així t'agrada. I, bueno, han fet aquesta nova versió, perquè ja s'ha fet a 30 anys, com diem, i els diners pues, aniran destinats a això, el que diem antes, a Creu Roja, al Covid-19, i n'hi ha un vídeo que és, i al final del vídeo pues, ahí és el número de compte bancari per a qui vulgui fer aquesta col·laboració, pues, si el busquem per YouTube, es irà i aquest número per a fer aquesta donació.
La veritat és que és admirable com tots els artistes, ja siguin nacionals com internacionals, estan ajudant a pal·liar el que és aquest confinament amb el millor que tenen al seu abast, que és la música. Aquest cap de setmana també hi ha hagut un concert internacional on han participat Elton John, Lady Gaga, Jennifer López, els Rolling Stones des de sa casa, no?
Sí.
Van ser com més de 100 artistes que van poder seguir a través de diverses plataformes, per exemple, encara la tenim a l'abast en una plataforma que té Radio Televisió Espanyola, per si algú no ha pogut veure els concerts en el moment, en directe, poden anar i trobar-los una altra vegada. La veritat és que és una experiència molt bonica veure com, per exemple, Paul McCartney des de la seva casa ens dedica a tots una cançó, com els artistes es renoven encara que estiguen això confinats, no? Perquè on estiga una guitarra es podran fer música, i això és lo important, Montse.
Jo estava mirant aquest vídeo, el vídeo del Don John, i mirava que estava en sa casa i que darrere d'ell estava la canasta de bàsquet i al costat hi havia dos una pilota de bàsquet i, en sa casa al jardí.
Ara, la més fashion va ser Jennifer López, perquè Jennifer López en un arbre amb guirnaldes, llumetes, van ficar ciris, li van ficar de tot i ella...
I ella anava...
Clar, no.
Espectacular.
És que poc es parla de com està Jennifer López en l'edat que té.
Té 50 anys i està espectacular.
Mare meva. Encara que jo...
Millor que Madonna, eh? A mi
Madonna és que l'han operat un poquet mal.
Sí.
Està un poquet... Sí, això és veritat, eh? Sí. Perquè hi ha dones que s'operen i no se les nota. Està molt,
Jennifer,
està molt bé, però sí que... Madonna, a més, els últims èxits musicals tampoc han sigut molt sonats en comparació de Jennifer López, que crec
que Jennifer López ara està en la cresta de la ola, com diuen, perquè jo vaig veure l'última pel·lícula d'ella, que va ser... ella és...
És que no me'n recorde ara de qui...
Ara no me ve al cap el nom, però ella feia de Madame... a una altra companya i demés, i que feia espectacle eròtic i striptease i demés, i era espectacular. Estava guapíssima.
La veritat és que sí, que s'agraeix tot el que estan fent els artistes musicals al nostre país, que a més cada dia trobem una cançó nova, que per a tots els estils musicals, perquè ja sabem que a lo millor qui no la grava Vanessa Martínez pues té a David Bisbal i Aitana, a Dani Martín, com vam dir l'altre dia, o per als més indies també sabem que Carlos Sánchez també ha fet una cançó, Soñé Contigo, que és una meravella, concert, i tal, per exemple.
En aquest concert internacional s'han replegat més d'un milió i algo més d'euros, i també el van a destinar al Covid-19. Així que això és una alegria, perquè n'hi ha molta gent que després d'aquesta pandèmia pues, hi serà prou tocada. I bueno, tot el que se pugui ajudar a aquesta gent que ho necessita, pues, jo vaig sentir un cas en Madrid que n'hi havia una família que estava dormint al cotxe i un matrimoni va cridar i es va cedir el piso per a que estigueren en aquest piso i no estigueren dormint al cotxe. O sigui que se veuen les coses més boniques que el que se podrien donar.
La veritat és que sí. Què te pareix si deixem que la gent disfrute d'aquesta cançó mítica en un dia tan bonic com avui, 20 d'abril, sí, encara que no siga del 90?
No, però és del 2020.
Però que mos alegre el dia igualment, no?
Sí.
Txelo, moltes gràcies.
Fins demà.
I a tu, fins demà?
Fins demà, Maria. Fins demà, Txelo.
Mos veiem i vos deixem ja amb Celtas Cortos i el 20 d'abril i després el nostre company Javi Mata.
Adiós. Hola, tata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo. Me había puesto a recordar. Me entró la melancolía y te tenía que hablar. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. Tienes críos. ¿Qué tal te va con el tío ese? Espero sea divertido. Yo la verdad, como siempre, sigo currando en los